Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimecres 17 de gener, el dia en què, entre tot el soroll que genera l'actualitat, no podem deixar de passar per alt el que s'ha dit en les darreres hores sobre les pensions. D'una banda, el govern ha obert la porta a debatre sobre canviar els anys de cotització i fer-ho més flexible, que cada persona pugui triar 15 anys de la seva vida laboral vol que vagin a fer aquest còmput per calcular la pensió. Però atenció, que ara ve la bona. Célia Villalobos, del Partit Popular, ens avisa si tenen entre 40 i 50 anys, pot ser que es vagin pensant això del pla de pensions perquè la cosa pinta malament. Ho ha disfressat dient que estaria bé una bossa personal a les empreses, que cada treballador pugui endur-se si canvia de feina, perquè, clar, el panorama no és bo. De fet, als joves ja els diu que vagin guardant uns euros cada mes i el que no admeten obertament és que la bossa de les pensions se l'han cruspit sencera. Així que pot ser menys marejar la perdiu i més dir-nos les coses clares que juguen amb els diners de tots. I dit això, posem-hi música tot plegat. Va, avui fa 58 anys una de les veus de The Bangles, Susanna Hoffs. Els dimecres saben que hi són fins a la una de moment, però fins llavors tindrem temps de repassar tota l'actualitat, que n'hi ha molta. Intentarem també avui entendre què és això dels bitcoins, com funcionen, quan valen, per a què serveixen. De tot plegat, en traurem l'entrellat avui amb un expert. I també anirem uns minuts fins a Fitur. Volem saber com s'hi ve en Tarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de la una, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de Cope, buscant què? L'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada avui, molt atents a la previsió del temps. Per tant, anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, avui comencem parlant de vent. Vent que bufa de nord-oest, mestral, fort, sobretot a les comarques del litoral o prelitoral, on continuarem encara amb avisos de nivell taronja fins la tarda, ja que esperem arribar als 90 o 100 km per hora cap al litoral i al prelitoral nord, fins a 120 al litoral o prelitoral sud. També avisos grocs a les comarques de l'interior per ratxes de fins a 70 i avisos costaners al sud de Tarragona. A la tarda afluixarà una mica aquest vent. El cel, però, continua molt clar avui, es manté amb unes temperatures sense canvis, però baixaran una miqueta a l'extrem sud. Hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona, 17 a Reus, 16 al Vendrell, 18 graus també a Tortosa i 13 a Gandesa. Demà esperem una jornada assolellada. A la tarda, nit, aniran creixent alguns núvols alts, com a molt, i les temperatures baixaran un altre cop, però no gaire. I el vent a primera hora. Continuarem encara mestral amb molta força al sud, però ja sense avisos, i a la resta continuarà més suau, més variable ja demà, amb vents de sud-oest a la costa durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, però molta precaució per aquest fort vent. De fet, comencem parlant de vent perquè Protecció Civil manté activada l'alerta del Ventcat. A les comarques de Tarragona s'han registrat avui ratxes de vent de fins a 140 km hora. A l'Hospitalet de l'Infant, per exemple, més de 100 a Tarragona o al Perelló, 120 a Siurana, més de 80 a Vandellós o a Cunit, a la costa. De fet, una de les principals afectacions l'hem trobat avui al transport ferroviari. De manera preventiva, Renfe ha tallat la línia entre l'Ametlla de Mar i Mont-roig i ha establert servei per carretera per als trens de la línia R16 i també els de llarga distància que cobreixen l'Aldea i Tarragona. Ha estat així fins fa aproximadament 40 minuts, quan s'ha restablert el servei habitual. A tot això, els trens de les línies 13, R13, 14 i 15 acumulen a aquesta hora retards de fins a 45 minuts perquè s'ha hagut de limitar la velocitat a causa del vent. A la ciutat de Tarragona, les ràfegues de vent han llançat a terra tanques de seguretat, per exemple, a l'edifici Atlántico, al carrer Rovira i Virgili, que recordem està tallat pel perill de despreniment de part de la façana. Aquest matí tallada també l'avinguda Vidal i Barraquer per perill de caiguda d'una bastida, i ha caigut un mur d'un pati d'una comunitat de veïns a la ciutat sense causar ferits. L'Ajuntament ha tancat 5 parcs per evitar accidents derivats de la forta ventada. També demanen a les escoles que evitin sortir al pati i fer activitats a l'aire lliure. Fins a primera hora del matí, els bombers han fet una dotzena de serveis a les comarques del Camp de Tarragona, sobretot retirar arbres i mobiliari urbà. Les Terres de l'Ebre han fet 5 sortides. També per qüestions lleus preocupa aquesta hora un incendi a la zona de Barraques, a Campredó, a Tortosa. El fort vent no ha permès encara incorporar a les tasques d'extinció als mitjans aeris. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior per la possible caiguda de branques, d'arbres o d'altres elements. I en el moment de ratxes més fortes, diuen, cal evitar aturar-se prop de murs de tanca o elements similars que podrien cedir per la força del vent. El subdirector general de Protecció Civil és Sergi Salgado.
Amb el pas de les hores del matí, la situació no s'ha incrementat les ratxes de fort vent ni la intensitat i la freqüència de les incidències, però encara aquest episodi està actiu, es manté, per tant, es manté l'alerta de Protecció Civil i pensem que encara fins al migdia poden haver-hi alguna incidència, però encara, com dèiem, molta prudència, molta prudència.
Tenim una notícia de darrera hora. La Guàrdia Civil ha alliberat a l'estació de servei a l'AP7, a l'Arbós, al Baix Penedès, un veí de Renteria, del País Basc, que havia estat segrestat per una organització criminal francesa. L'home el van capturar el passat 9 de gener, quan sortia de casa seva, i el van introduir a cops i a punta de pistola a un cotxe amb el que el van traslladar fins a Alacant. Segons els investigadors, l'organització va exigir a la família de la víctima, que viu a Màlaga, el pagament d'un rescat de 500.000 euros sota amenaça de mort. Dos dies després del segrest, les negociacions van fracassar i la banda va decidir fugir a França per acabar amb la vida del segrestat. L'11 de gener, agents de la Guàrdia Civil van interceptar l'hostatge i dos segrestadors a l'àrea de servei de l'AP7 al Penedès, mentre que el vehicle llançador que els obria pas va ser aturat posteriorment a prop del peatge de la Jonquera. 5 persones han estat detingudes, han ingressat a presó. És una investigació conjunta entre la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza. Aquesta és la notícia de darrera hora, però hi ha més coses. El Joan 23 reforçarà a partir d'aquest cap de setmana per fer front a l'epidèmia de grip. S'activaran dos nous dispositius a Tarragona per reforçar les urgències a partir de dissabte, dia 20. En primer lloc, els caps de setmana i els festius, en horari de dia, els pacients atesos a urgències del Joan 23 amb patologies de baixa complexitat seran derivats i atesos al CAP Tàrraco, ubicat al mateix centre hospitalari. En segon lloc, la unitat d'hospitalització a domicili del Joan 23 ha crescut des d'aquest dilluns amb un equip compost per un metge i dues infermeres. Aquest equip permetrà alliberar llits del centre sanitari i drenar els pacients de manera òptima. Notícia que ens ha creat l'atenció avui, la llegim al diari Més. Salou es quedarà sense estació i els viatgers hauran d'anar fins a Vilaseca. Serà conseqüència de la posada en marxa del nou corredor mediterrani i el desmantellament de les vies actuals. El diari remarca que Fomento ha confirmat el desmantellament de la via entre Cambrils i Portaventura i nega cap petició de traspassar aquesta línia per fer-hi un tramvia de superfície. És una petició que hauria d'haver fet la Generalitat i del que per ara no se'n sap absolutament res. L'Associació per la Promoció del Transport Públic alerta de la gravíssima situació en què quedaran aquestes poblacions sense servei directe de tren. I atents a aquesta, detingut a Salou per manipular una denúncia de robatori al seu cotxe amb l'objectiu de cobrar-ne l'assegurança. A l'home se li imputa presumptes delictes de falsificació de document públic i estafa en grau de tentativa. Havia presentat una denúncia a la seva companyia asseguradora, segons la qual havia patit un robatori al cotxe per valor de 1.600 euros. A l'enviar-la a la companyia, aquests li van comunicar que la pòlissa no li cobria els fets. Dues setmanes després va aportar una nova denúncia per robatori amb violència, en aquest cas al carrer, en què assegurava que li havien robat exactament els mateixos objectes. Va ser la mateixa asseguradora qui ho va denunciar als Mossos i ara ell haurà de respondre davant el jutge. Més coses, més de mig miler de persones s'han concentrat a Tarragona aquest dimarts al vespre per exigir la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els assistents van fer 3 minuts de silenci, un per cada mes que porten en presó, i encenien també els seus telèfons mòbils. Durant l'acte convocat per ANC i Òmnium, els ciutadans van repetir els crits de llibertat i van lluir llaços i bufandes grogues. Els avançàvem ja aquest dimarts. El govern central estudia peticions de Mossos d'Esquadra per incorporar-se a la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Ho ha confirmat el subdelegat del govern hores després que l'Associació Unificada de Guàrdies Civils assegurés que a Tarragona hi havia agents que ho havien sol·licitat pel malestar que viuen després de l'1 d'octubre. Enric Millo ha assenyalat que l'executiu estudia aquestes peticions, però que encara no ha pres cap decisió al respecte. Per altra banda, després que aquesta Associació de Guàrdies Civils afirmés que un 30% dels agents destinats a Tarragona se'n volen anar de Catalunya, Millo ha afirmat que no li consten peticions concretes per marxar hores d'ara. Tot això ha opinat que seria humanament comprensible.
S'ha de veure de quina manera, en funció de les necessitats, de les places a cobrir, etc., es pot produir. No és una qüestió que estigui en aquests moments, diguéssim, resolta, però sí que és cert que hem rebut algunes peticions que ens han manifestat aquest interès o aquesta voluntat i que estem estudiant. No em consta que hi hagi hagut peticions concretes de marxar, tot i que seria comprensible que com a conseqüència dels fets doncs alguns hagin tingut aquest sentiment en un moment determinat i és humanament comprensible.
Canviem d'assumpte. El conveni Corner per la promoció turística de la Costa Daurada incrementa un 20% i s'eleva als gairebé 290.000 euros. 24 ens públics i privats han signat aquesta 15a edició de l'acord conjunt que impulsa la Diputació de Tarragona. El conveni garanteix la presència de la Costa Daurada a 9 fires promocionals i també la promoció exterior online, pensant en els mercats més propers. Des del Patronat de Turisme de la Diputació pronostiquen que enguany tornarà a ser un any turísticament bo, com ho va ser 2017. Ho ha dit el president del Patronat, Martí Carnicer.
Jo crec que no tindrem especials sorpreses, però això en aquest moment és la bola de vidre, vull dir, de tots sabem, però les perspectives que tenim aquí pel tipus de turisme que tenim, que és un turisme essencialment familiar, pel tipus de turisme que estem promocionant, no esperem tindre especials sorpreses.
La primera fira prevista per la promoció de Tarragona és Fitur, que ha arrencat avui a Madrid i anirem d'aquí uns minuts. Passaran també per Pamplona i Barcelona. A nivell internacional, els signants del conveni participaran a les fires de Berlín, Utrecht, Londres i Moscou. Arribem a les 12:33, ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia, nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno, con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Ahora hasta el 80% en primeras marcas en todos nuestros centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés.
Y más de 1 millón de artículos con precios increíbles, como camisas, pantalones, vestidos o prendas de abrigo a 1, 3, 6 y 9 euros.
Todo esto y mucho más en tus centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Seguim amb més temes a Herrera en COPE a Tarragona. En la darrera setmana hem fet servir força la paraula Bitcoin. Va ser arran de la notícia que una immobiliària de Tarragona havia venut un pis que es va pagar amb aquesta moneda. Doncs avui volem saber una mica més com funciona aquesta moneda electrònica, moneda virtual, què és exactament, i per això hem anat a trucar a la porta d'un expert en la matèria. Parlem amb el Josep Domingo, ell és catedràtic de Ciència de la Computació, director de la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades i investigador de la Universitat Rovira i Virgili. Josep, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Escolta, primera pregunta, allò ras i curt, per a no iniciats, com ens expliques què és exactament un bitcoin?
Un bitcoin és una moneda de la família que s'anomenen criptomonedes, que són monedes que es basen, que no existeixen físicament, sinó que es basen en criptografia, en mètodes de xifratge, mètodes d'amagar informació. Uh-huh. El valor del bitcoin No és que sigui d'or ni que hi hagi un estat al darrere, de fet no hi ha cap estat al darrere, sinó que calcular, aquestes monedes es calculen, cada bitcoin s'ha de calcular, s'ha de trobar. És una mica com qui busca una mica d'or a base de picar pedra en una muntanya, doncs sí. Aquí el que es fa és buscar un nou bitcoin a base de calcular bastant, a base de calcular molt, millor dit. Llavors, l'esforç que costa trobar un nou bitcoin amb càlcul és el que li dona valor.
Uh-huh. I qui crea aquests bitcoins? Perquè en el cas de la moneda estàndard, per entendre'ns, no, hi ha, per entendre'ns, una entitat, un ens, un banc central que crea, genera aquesta moneda. Qui genera aquests bitcoins?
Sí, el que hi ha ara és una descripció i uns programes, un programari de com calcular bitcoins, que això els creadors de la moneda van... que són anònims,
sí.
Fa l'any 2009, que va ser com va sorgir, doncs van escriure un article on explicaven el sistema, algú es va posar a programar el que calia, el software per generar aquesta moneda, i a hores d'ara el que es tracta és de fer córrer aquests programes per anar trobant noves unitats de la moneda. Això seria el que es fa. I per això hi ha el que s'anomenen granges d'ordinadors, dedicades intensivament a mirar de trobar noves unitats de la moneda.
Sí. De fet, mira, no fa massa, no?, just uns dies abans de conèixer aquesta notícia d'aquesta compra-venda d'un immoble a Tarragona que s'havia fet amb bitcoins, sortia una altra notícia, és que s'havia localitzat una granja de bitcoins a un hotel abandonat a Cambrils, que això també ens va generar força dubtes, sí. No? Com pot ser això?
No, de fet, el que s'anomenen granges d'ordinadors no són com granges de gallines, però en comptes d'haver-hi gallines, doncs hi ha ordinadors, no? I sí, el que passa és que normalment aquestes granges se solen posar en llocs on faci més fred perquè o on el corrent sigui més barat que aquí, no? Aquí tenim un corrent elèctric molt car,
sí.
I a sobre fa calor i a l'estiu això vol dir que aquests ordinadors s'han de refrigerar. I això costa diners i per tant surt menys a compte que no pas posar la granja a Sibèria o posar-la a Islàndia o a llocs d'aquests que és on sovint es trobaven i es troben encara granges d'aquestes.
Clar. Per tant, si tenim aquest software, no? Aquest
sí, mapa,
i... aquest mapa, no? Diguéssim, qualsevol persona, entén-me, el que vaig a dir ara, amb certs coneixements, evidentment, informàtics, no? I de més, pot crear bitcoins.
Sí, el que passa és que això dels bitcoins, diguem-ne, funciona per competició, aleshores per calcular una nova moneda diem, s'hi posa tothom i el primer que la troba l'ha trobada, no?
Vale,
se la queda i llavors aquesta moneda s'insereix al que s'anomena la cadena de blocs, el blockchain, que és una mena de base de dades que tothom del món la pot veure, que està penjada com si diguéssim a internet, i dius, ei, que he trobat un bitcoin i el penjo a la cadena de blocs, i aleshores els altres hauran de trobar un bitcoin, el següent, que s'enllaci amb aquell.
Uh-huh.
Per tant, diem, això és una mica com el joc del mocador, no? Que el primer que l'enxampa, doncs se'l queda.
Se'l queda.
No?
I sí. Qui els hi atorga aquest valor? Perquè deien l'altre, doncs un bitcoin equival que uns 13.000 euros, no? Per exemple, això fluctua? Qui dona aquest valor?
Això fluctua molt, sí. Això fluctua perquè el bitcoin en aquest moment no és vist com una moneda per comprar i vendre, que seria la cosa més habitual, sinó que és com una... És un recurs especulatiu, diguem-ne.
Sí.
Aleshores, va començar valent molt poc, a la mesura que la gent va veure que això de calcular bitcoins costava i que, de fet, se'n poden calcular un nombre finit, o sigui, no n'hi ha infinits de bitcoins, se sap el nombre que n'hi ha, i perquè com que la dificultat va creixent amb el temps, al final arriba un moment que no es podran calcular més bitcoins.
Uh-huh. No sabia jo que eren finits.
És com si diguéssim el petroli o l'or, que es sí. Diuen que n'hi ha una quantitat finita, doncs de bitcoins també n'hi ha una quantitat finita. I aleshores la gent, una mica, això és com aquelles bombolles piramidals, no? Que a mesura que la gent veu que això puja de valor, en compra més i més i més, i com acabarà això, doncs no se sap. Vull dir, de fet, hi ha hagut el Warren Buffett que deia que és aquest cèlebre financer,
sí.
Que ha dit que ell no ha invertit mai res en bitcoins i que creu que això acabarà malament, no sap quin dia acabarà, però acabarà malament, no? De fet, a veure, el bitcoin per naturalesa no pot fer-se servir com una targeta de crèdit o com una moneda normal, perquè el nombre de transaccions que es poden registrar per minut és molt petit. O sigui, pel fet d'haver-se de registrar en aquesta cadena de blocs que és visible a tot arreu del món per internet, doncs no pots fer gaires canvis de mans de bitcoins.
Yeah.
Per tant, si tothom fes servir bitcoins per comprar tabac o per comprar una Coca-Cola o el que sigui, doncs no està pensat per fer això. Hi hauria massa canvis de mans de la moneda que no es podien reflectir adequadament en aquesta cadena de blocs.
Clar.
Per tant, acaba sent més aviat un recurs especulatiu, sí.
Sí, de fet, llegia una entrevista teva al Diari de Tarragona aquesta setmana en què deies que hi havia certa bombolla, no?, perquè s'estava utilitzant una mica per especular.
Sí, 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 sí. De fet, segurament sí, i la bombolla pot esclatar de moltes maneres. De fet, crec que ho deia a l'entrevista, no l'he vista, però en la mesura que cabal més i més diners un bitcoin, esdevé més molest pels estats, pels grans blocs econòmics, perquè el bitcoin és en gran mesura anònim i no se sap ben bé qui està... de qui passen les monedes aquí.
Yeah.
Mentre que les transaccions bancàries normals estan molt controlades pels estats. Llavors, això molesta. I algun dia pot passar doncs, que un estat o un gran bloc econòmic com la Unió Europea o potser encara més probablement la Xina doncs comencin a posar traves a l'intercanvi o a la conversió de bitcoins en moneda normal o viceversa.
Uh-huh.
I en aquest moment pot haver-hi un atac de pànic, no?, per part dels inversors, perquè això finalment és una mica bombolla, no?
Clar. A veure, tinc més dubtes, Josep, no? Continuo allò interrogant per entrar. M'ha quedat clar, la persona que el troba o el cree, no?, se el pot quedar, però me'l pot vendre? És a dir, jo, que no tinc ni idea, jo puc, si arribo al mercat, no sé si això és un mercat negre o com és,
és
un mercat virtual. No? Jo puc dir, escolta, jo vull comprar un bitcoin, no? Posem que val 10.000 euros, posem un 10.000, tinc aquests 10.000 euros jo amb moneda real, estàndard, diguéssim, i li puc comprar a aquesta persona el bitcoin.
Sí, sí, pots comprar a la persona i no cal que ho facis directament, fins i tot hi ha pàgines web on tu pots comprar o fins i tot hi ha bancs que t'ajudaran a comprar bitcoins. Hi ha algun banc que ja permet d'obrir comptes amb bitcoins, per exemple, i per tant és perfectament possible. El punt que fa patir no és que sigui una màfia, ni un mercat negre, ni res, sinó que es pot comprar perfectament. El que fa patir és que és la part especulativa, vull dir, fa patir això, algú comparava això amb les preferents, no? Vull dir,
sí.
No és que sigui mafiós ni res, sinó que algun dia que s'aguanta una mica amb pinces, no? Tot plegat.
Ja. Yeah.
Però...
I un altre dubte que ja ho has apuntat diverses vegades, això està fora, el bitcoin, no? Aquestes monedes estan fora de control bancari, evidentment, i de l'administració en aquest cas, no?
Sí, sí, clar. La moneda va començar sent de valor intrínsec, que era la moneda de la sal, que es pagava, per això s'anomena salari. Els soldats rebien un grapadet de sal,
sí,
que valia molts diners perquè servia per conservar el menjar i moltes coses. Després va ser l'or, que també valia diners perquè costava de trobar. Més tard va haver-hi el que s'anomena moneda fiduciària, que és una moneda que té valor en la mesura que hi ha un estat constituït que garanteix que allò serà acceptat. I ara tornem una mica als inicis, perquè el bitcoin no té cap estat al darrere que garanteixi res, sinó que té valor perquè costa de trobar, una mica com l'or o com la sal. No?
Mm-hmm.
Però és clar, vull dir, és veritat que igual, si de l'or no en pots fer gran cosa fora de vendre'l i comprar-lo, bueno, encara en pots fer joies o pròtesis dentals, no, abans,
sí,
però del bitcoin no pots fer-ne ni això. Llavors, en algun moment, si la gent deixés de creure-hi, doncs, clar, podria tenir un problema, no?
Clar, però perdria tot valor, no?
Al mateix temps, té l'atractiu que hi ha certes comunitats de persones que poden fer transaccions sense que l'Estat ho sàpiga, sense que l'Estat les controli. I no necessàriament són transaccions de coses molt il·lícites. No, evidentment, s'han fet servir bitcoins per comprar armes, per comprar drogues, això s'ha fet servir. Hi havia una pàgina web, que crec que l'han tancada, que es deia Silver Road, Silk Road, perdona.
La ruta de la seda.
Que la van tancar i allà es compraven i es venien tota mena de béns impresentables, diguem-ne, entre altres coses, en bitcoins. Però també es poden fer servir per comprar doncs coses que no vols que l'Estat sàpiga que les compres, no? Per exemple, les famoses urnes del referèndum s'haurien pogut comprar amb bitcoins si no volies que l'Estat sabés que les compraves.
Que ho controlin. Clar, jo tinc el dubte, no, potser és un dubte molt mundà, però jo que desconec el tema penso, si jo ara, per exemple, tingués doncs, aquest bitcoin que he dit que he comprat per un valor de 10.000 euros, jo quan hagi de fer la renda, què li dic al senyor Montoro? O què he fet amb aquests, on han anat aquests 10.000 euros o que tinc aquest bitcoin? Jo això ho he de dir?
Clar, això suposa que ho hauries de dir, però si no ho dius, si pots dir que vas estripar els bitllets i van caure a la claveguera, doncs una mica seria el mateix, no? Tu pot... el bitcoin, si tu no expliques que el tens, ningú no sap que el tens.
Clar.
Sí, pel cas podries dir qualsevol cosa, com que, és que els bitllets els has perdut, no?
Vull clar,
dir...
clar.
Sí, sí.
O que els tinc al no? El matalàs a
sí,
casa.
Sí, o al matalàs, o que els has perdut, o vull dir, sí, bueno...
Sí, sí.
Sí, sí.
Clar, en el cas és que genera dubtes pràctics, eh? En el sentit, per exemple, llegint aquesta notícia que dèiem, no? Fa uns dies a Tarragona, aquest pis, aquesta compravenda que s'ha tancat amb bitcoins, no? No sé, després, tu això com ho has de gestionar a nivell administratiu? De dir, no, jo és que he pagat 40 bitcoins.
Clar, si tu has dit que els tenies sota el matalàs, diguem-ne que els tinguis sota el matalàs o que els tinguis en bitcoins, és una mica irrellevant. Ara, els guanys que tu obtinguis de la plusvàlua del bitcoin sí que els hauries de declarar per fer-ho bé.
Clar.
Mm-hmm. I el que passa és que, bueno, la gent que té bitcoins sovint en té per no haver d'anar explicant què fa amb els diners.
Exacte.
No? Sí, sí.
No és el meu cas, Josep.
No, clar, és cert que es poden fer les coses bé i es poden fer malament.
Malament,
I en aquest cas, com que el bitcoin dona anonimat, pots triar entre fer-les bé o fer-les malament. Sí.
És molt més habitual del que pensem la majoria, aquestes transaccions amb bitcoins, perquè ara parlàvem d'aquest pis, una mica és l'anècdota, no? perquè ha tingut certa rellevància als mitjans, però és més habitual del que creiem?
Home, de fet, en la mesura que el bitcoin puja de valor, doncs vol dir que hi ha més diners ficats en bitcoin, sí? I, per tant, cada cop és més habitual. O sigui, si el bitcoin abans valia... 100 euros i ara en val 8.000 o 10.000, doncs vol dir que hi ha molta més gent que hi està invertint.
Clar.
Perquè no és que la gent de cop i volta tingui tants diners més. Vull dir, hi ha més inversors que ara abans per comprar, tu podies comprar tu sol, doncs no sé, 1.000 bitcoins i era una cosa que una persona que tingués alguns estalvis la podia fer. A hores d'ara ningú no pot comprar 1.000 bitcoins tot sol. Per tant, vol dir que hi ha més persones que ho fan.
Uh-huh. I deies que parlaves d'aquesta bombolla, apuntaves, no?, d'aquesta especulació que s'està agafant una mica amb pinces. El futur, tu creus que tindrem un futur a mig termini en què tots operem potser amb una moneda, no el bitcoin o altres monedes així electròniques?
Sí, de fet, hi ha altres monedes que estan sortint. Potser la més famosa, l'alternativa al bitcoin, és l'Ether, que s'anomena Ether, que és una mica més flexible, no requereix gastar tanta energia per calcular-la, i que això és un dels problemes del bitcoin, que és antiecològica, en aquest sentit,
sí, que
obliga a gastar molt de corrent. I l'Ethereum permet de fer més coses, a part de transaccions monetàries, a part de dir que jo tinc una moneda i te la passo tu, podem fer un contracte sobre qualsevol tema i reflectir-lo també a la cadena de blocs. O sigui, no és només per passar monedes, sinó per fer contractes i tot. Jo crec que les monedes electròniques d'alguna manera tenen vida pròpia més enllà dels estats i jo crec que serà difícil que els estats acceptin ser substituïts per les criptomonedes.
Clar.
L'estat, a hores d'ara, té el poder d'emetre moneda i jo no crec pas que hi renunciï l'estat o la Unió Europea.
Sí, sí.
Perquè si ho fessin perdrien el control de l'economia. I això no és una cosa que es puguin permetre.
No estem preparats. No sé si estem preparats.
Vull dir que existiran i en certs àmbits potser restringits, com a algunes empreses que doncs, donaran, en comptes de punts d'aquests de fidelitat, donaran criptomonedes. Això pot ser que vagi passant i seran criptomonedes potser no tan reforçades, però els estats no renunciaran mai a emetre moneda i a controlar amb un banc central quanta moneda circula pel país o pel món. Això és una cosa que si ho fessin, ja dic, renunciarien a controlar l'economia.
Clar. Doncs en seguirem parlant segur perquè sorgiran molts dubtes. Josep, et fitxem, o sigui, quan tinguem dubtes, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat una mica de llum i haver-nos ajudat a entendre coses. Tornarem a molestar, si et sembla, quan
no
tinguem
res,
dubtes. El Josep Domingo, que és catedràtic de Ciència de la Computació i director de la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades i investigador a la URB. Gràcies, Josep, torna quan vulguis.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència? Tria la teva i vine a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, del 12 al 19 de gener. Apunta't a maratodonants.cat.
Disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadén. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven y no dejes de sonreír. Este año, la calçotada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calçots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. A la part informativa, ho recordaran, els parlàvem de que Tarragona es vol vendre al món i a la resta d'Espanya, però també fora de les nostres fronteres. Una de les primeres cites aquest 2018 per fer aquesta venda, per vendre les virtuts de la demarcació de Tarragona, és a Fitur, a Madrid, a la fira més important de turisme que es fa al nostre país i que arrenca precisament avui. I tenim allà desplaçat el David Velasco, perquè la neu a la COPE aquesta setmana es farà des de Fitur i així ens aprofitem una mica abans i el fem treballar. David, bon dia, com estàs?
Bon dia, Mònica. Pues encantat de saludar tots els oients de COPE Tarragona i des de Fitur amb un ambient realment fantàstic. Avui és el primer dia i això promet.
Això promet. Et volia preguntar, avui està ja obert al públic o avui és per un públic més professional?
El públic que ve d'avui dimecres fins a divendres, el públic professional, està dedicat exclusivament al públic professional i a partir de divendres, en aquest cas dissabte i diumenge, són els dos dies que està dedicat Fitur a la resta de públic que vulgui venir doncs, a veure les ofertes de viatges, a veure en definitiva tot el que s'exposa a Fitur.
Mm-hmm. Tu has estat en aquesta inauguració, sabem que hi ha anat el rei Felip VI aquest matí, però tenies una missió, David, que era anar a tafanejar, a veure què s'explica de Tarragona a Fitur. Què has trobat? Què has vist?
Doncs he vist les diferents ofertes que Tarragona ens ofereix, doncs evidentment tot el que és la part més institucional, de Tarragona, de Salou, de Cambrils, i a banda també les propostes que des del propi estant, perquè tots els estants comparteixen, diguéssim, l'estant de Catalunya, sí. I cadascú té el seu separador on té la seva proposta. No? I, evidentment, doncs, la venda de platja, la venda d'interior, la venda de PortAventura, evidentment, com a oferta destacada, de tot tipus, turisme rural, turisme d'aventura, des d'Amposta, Terra Alta, Alcanar, Ascó, l'Ampolla, doncs cadascú té la seva oferta en aquest sentit. Mm-hmm. No? La Tarragona Viva, doncs la ruta als primers cristians de Tarraco, guia d'allotjaments de Tarragona, en fi, podem trobar les festes, evidentment, no? Mm-hmm. Podem trobar tot Tarragona està, diguéssim, està exposada i les Terres de l'Ebre en aquest estat.
Per tant, tu si arribes aquí com a turista, no? Quan arribin els ciutadans que hi puguin passejar a partir de divendres, dissabte i diumenge, creus que es poden fer una idea bastant completa de tota la demarcació, que això és important, que no...
I tant. A més, hi ha aquí hosteses que doncs, et poden assessorar una mica també en funció del tipus de viatge que estiguis buscant, no? Sí que és cert que, home, és recomanable que la gent que vingui, doncs vingui amb una mica, no una idea feta, perquè una idea feta, evidentment, no la poden tenir, però, clar, hi ha tanta, és tanta l'oferta que, d'alguna manera, convé centrar-se una miqueta, no? Per no, doncs, jo vull aquest any fer turisme d'aventura? Doncs, bueno, em centro en aquesta, uh-huh. en aquesta recerca, no? Perquè, torno a repetir, és que hi ha moltíssima oferta. Tots, evidentment, en el cas de Tarragona, per exemple, les Terres de l'Ebre, estic ara davant de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera, doncs posen l'èmfasi o l'accent amb la natura, no? amb aquest tipus de turisme una miqueta més de qualitat, fora del mundanar ruido, que sí. diuen, no? I després també destaca doncs, el tema de la gastronomia, els vins, per exemple, també, com a proposta, no? Doncs Priorat, Montsant, Terra Alta, estan presents també en aquesta fira.
Mm-hmm. Bueno, doncs, escolta, tu com que estaràs aquí, ja et dic, d'enviat especial, perquè demà la neu a la COP es fa des de Fitur, a partir de la una, de una a dos, si veus qualsevol Exacte. Cosa, tornem a connectar, David, alguna cosa
doncs,
interessant.
Perfecte.
Aniràs a veure algun país en concret, algun estant que t'hagi cridat l'atenció aquestes primeres hores de Fitur?
La veritat és que sempre trobes alguna cosa curiosa, però encara no ho sé, però intentaré buscar alguna particularitat i si puc transmetre als teus oients, doncs així ho farem.
Doncs aquí...
Sempre hi ha alguna cosa a veure.
Aquí t'esperem.
A més, tot de vestits regionals, em pots trobar aquí de tot. Una mica.
Doncs aquí t'esperem. David Velasco, moltes gràcies. T'escoltem demà des de Fitur, eh?
Gràcies a tu, Mònica.
Adéu.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Herrera en COPE a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Dos minuts i arribarem al punt de la una amb la nostra cançó del dia. Acomiadem el programa d'avui, tanquem la persiana, es queden ara amb els serveis informatius i els companys de COPE Catalunya. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:20 amb llibres i més sorpreses, no s'ho poden perdre. Però abans d'acabar, sé que ahir molts de vostès van quedar amb les ganes perquè va sonar el telèfon durant molta estona, però només podíem repartir ahir dos entrades, una entrada doble, de fet. Així que avui en tinc una altra, per a aquells oients que siguin ràpids i fidels, com sempre al nostre programa, per anar a veure el Lago de los Cisnes, el Llac dels Cignes, el proper diumenge, dia 21, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. És una bona oportunitat per veure el ballet rus clàssic. Podran veure aquesta representació mítica. Si no l'han vist mai, els ho recomano. I si ja l'han vist, sempre és bona oportunitat de revisitar un d'aquests clàssics. Per tant, si volen anar el diumenge al Palau de Congressos de Tarragona a veure el gran ballet clàssic rus representar el Lago de los Cisnes, m'han de trucar al 977-3260-50, 3260-50. El més ràpid o ràpida s'emporta aquesta entrada doble. Tanquem la paradeta, tornem demà, no se'n vagin. Gràcies per ser-hi un dia més.